Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals. Com sempre, arribem a les 12:20. Estem a dijous avui, acabant el mes de maig, 31 de maig del 2018. I l'estem acabant en aquestes hores, a 21 graus a la ciutat de Lleida i amb sol. De totes maneres, li preguntarem a l'Anna Borrella. Busquem la previsió meteorològica pel que queda de dia, també, doncs, de cara a demà. Farem un repàs de l'activitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de l'Escola de Llengües de la Universitat de Lleida, que ja saps que periòdicament et portem informació que jo crec que és força rellevant per tu que ens escoltes. Tinguis l'edat que tinguis, tinguis els estudis que tinguis o estiguis tan enfeinat com estiguis, tenen una opció per tu. Per tant, escolta, perquè a més avui parlarem de l'estiu, perquè l'estiu també és un bon moment per millorar les llengües. Parlarem també de salut i de nutrició amb el Christian Didier. Tenim encara obert un tema, que és el tema del cafè. És bo? És dolent? Com l'he de prendre? Quan l'he de prendre? I de quina manera l'he de prendre? El cafè, que recordem, després de l'aigua, és la segona beguda més consumida de tot el món. I encara ens quedarà temps, perquè el Joan Bellmunt ens dugui directes cap a la una amb una nova proposta de les rutes turístiques. A partir de la una, les escapades de Cope amb el David Velasco, moltes propostes de cara al teu temps de lleure. 21 graus, com deia Mores d'ara, la ciutat de Lleida, llueix el sol. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dijous continuarà el cel força ennuvolat a la meitat nord de les comarques de Lleida. A la resta hi ha núvols amb intervals i esperem, doncs, ruixats i tempestes al nord, més probables aquesta tarda, quan de fet poden arribar a ser localment forts amb calamar-se. La resta no en descartem, però en tot cas serien més febles i més dispersos. Les temperatures pugen més avui a la meitat sud. Al nord no varien. Hi haurà, doncs, màximes de 25 graus a Lleida i Balaguer, 24 graus a Tàrrega, 22 a la Seu d'Urgell i 21 graus a Viella. El vent continuarà suau i variable. Demà esperem un cel clar, poc ennuvolat, tot i que aniran creixent núvols d'evolució. Altre cop, i al Pirineu s'hi esperen ruixats i tempestes a la tarda que poden descarregar amb força. A la resta, si apareixen, serien molt dispersos. Les temperatures pujaran altre cop, amb mínimes de 15 a Lleida i Balaguer, 14 graus a Tàrrega, 11 a la Seu, 9 graus a Viella, i el vent es mantindrà suau i variable també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, comencem parlant de successos i sobretot dels causats per la meteorologia, concretament per la pluja. I és que una esllavissada manté tallada la L913 a Vilanova de Meià. El despreniment es va produir ahir dimecres al vespre, després, doncs, de les pluges d'aquests dies. La circulació està interrompuda des de llavors en els quilòmetres, des del quilòmetre 2 fins al 2,5. De moment no hi ha previsió, quan es podrà restablir el trànsit. També la carretera de Vilanova de Meià, on ha caigut una roca de grans dimensions, no es podrà obrir fins dissabte. Una carretera de 8 quilòmetres. I la paeria tanca els accessos al Segre, al seu pas per Lleida. Tot això per què? Doncs per la crescuda del cabal del riu. L'Ajuntament demana precaució a les zones properes al riu, respectar els tancaments dels accessos i seguir les informacions meteorològiques. Per tant, sobretot al seu pas per Lleida, el marge dret està totalment inundat. No ens poden impedir. És veritat que hi ha una cadena o una cinta de la Guàrdia Urbana o de l'Ajuntament que ja t'indica que no has de passar, però no t'ho poden impedir, tu t'ho pots saltar. Però, de veritat, que l'aigua del riu baixa amb moltíssima força i que s'ha de tenir molta cura, que no l'hem de menysprear ni molt menys. No és allò de mira, baixo i tranquil, que no passa res per fer la gràcia. Ull, que després venen els problemes. Canviant de tema, agricultura fa seguiment de 7 casos de tuberculosi bovina detectats en ramats dels Pallars i l'Alt Urgell. S'està fent control de totes les explotacions de bovins que hagin pogut tenir relació amb els animals afectats i prenent mostres de la fauna salvatge per conèixer el seu estatus sanitari. I els ciutadans de Lleida votaran entre 128 projectes per decidir inversions a la ciutat per valor d'un milió d'euros. Ja ho hem parlat en un moment i ho hem presentat i fem el seguiment. Des de demà 1 de juny es posaran en marxa les votacions de la segona edició d'aquests pressupostos participatius que es podran fer online i de forma presencial. Neix a la Pobla de Segur el primer festival transfronterer de cerveses de muntanya. El Red Mountain Beer Fest vol reunir una mostra de les cerveses del Pirineu català, aragonès, basc, navarrès, andorrà i francès. I amb clau econòmica, les hipoteques sobre pisos fins a març creixen un 7% i registren el millor trimestre des del 2011. Catalunya registra una caiguda interanual del 3,4% del nombre de préstecs hipotecaris durant el tercer mes de l'any per l'efecte de la Setmana Santa. Parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports i recuperant un projecte, i és que la Paeria i la Federació Catalana han reactivat el projecte per construir un canal de piragüisme al costat de les comportes. Seria, a més, una obra ecològica amb doble ús, de pas de peixos i zona esportiva. I en futbol, el director esportiu de Lleida, Jordi Esteve, ja va anunciar la setmana passada que hi hauria canvis en el cos tècnic, i mentre el club encara decideix si al capdavant de la banqueta continua Gerard Albadalejo o es nomena un altre primer entrenador, el primer que ha sortit de l'staff tècnic ha estat David Jiménez, que se'n va de Lleida i se'n va com a entrenador i entrenarà al Binéfar.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ara que sense voler o volent arribem a l'espai de la Mari Carmen Salvador, no és això, no volia dir que arribem a l'espai, sinó Mari Carmen,
això,
què tal,
bon dia.
Volia dir, sense voler o volent, arribem al darrer dia del mes de maig.
Exacte, el 31.
Anem a recordar que es deia el 31 de maig, però de l'any 93, fa 25 anys.
El comissionat per universitats, que era llavors el senyor Josep Laporte, va presidir l'investidura del nou rector de la Universitat de Lleida, Jaume Porta. En el decurs de l'acte, Laporte va manifestar que la Universitat de Lleida no té per què ser inferior. La gestora es mantindria fins que s'aprovessin els estatuts. Es va crear també una escola-taller per restaurar el casal de Blondel. Paeria i INEM assegurarien el primer lloc de treball per a 38 joves durant 3 anys. Aprendrien els oficis de pintor, forjador, fuster i paleta. El Ministeri de Treball va aportar 135 milions i els materials se'ls va posar al municipi. Intentaven d'aquesta manera facilitar l'inserció al mercat laboral i arreglar aquest edifici. El president de la UNESCO, en aquells moments era Federico Mayor Zaragoza, i es proposava com a assessor de la Fundació Oro. Preparaven un simposi de biomedicina. El grup ECD, que presidien els germans Emili i Carles Dalmau, van donar un local al número 4 del carrer Pallars perquè la Fundació Joan Oro portés a terme els seus objectius. La Fundació Oro volia ser una entitat cultural i científica. També van disparar, això era una notícia que va donar molt que parlar, que un tret contra Ruiz Mateos, van disparar contra Ruiz Mateos amb una escopeta de caça. L'empresari de Jerez sortia de casa quan des d'una furgoneta el van tirotejar. Hores d'ara, el polític, en aquells moments, un dia 31 de maig del 93, es trobava en un lloc desconegut per seguretat. Sospitaven de dues persones que varen fugir del lloc dels fets amb una moto. El ministre de l'Interior, José Luis Corcuera, en aquells moments, no va voler valorar el fet mentre la policia estava encara investigant.
El Ruiz Mateos
en aquells moments estava molt
des de l'època de la intervenció amb el Boyer, sí, a partir de llavors i fins a la seva desaparició, per entendre'ns, escolta, va estar a la primera plana de manera periòdica,
una continuïtat,
sí.
I acabem avui parlant de l'empresa Mai, que va suspendre 17 dies la seva activitat a la planta Renault. El comitè i la direcció van signar un expedient de regulació. L'acte va afectar prop de 225 treballadors de la factoria. Mai comptava amb una plantilla de 800 treballadors a Cervera. L'empresa va facturar de manera global 33.000 milions de pessetes.
Déu-n'hi-do. Mari Carmen.
Fins demà.
Fins demà.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles. El de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama? Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención que hay gol!
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Salvador Obrador. Stallone.
Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
Es el hombre que soluciona los problemas. Pánico en el túnel y Get Carter, asesino implacable.
¡Olvídese de mí, corra!
Dos de Sylvester Stallone. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ho hem recordat al principi del programa, seguim parlant de l'Institut de Llengües, de la Universitat de Llengua, un magnífic lloc on pots anar a endinsar-te més en el coneixement de noves llengües. A més, ja t'hem explicat que a nivell de certificats, de titulacions per entendre'ns, doncs ells t'ofereixen oficials i, a més, reconegudes internacionalment. Per tant, per això no hi haurà problema. Estan al campus de Capona, a l'edifici transfronterer, que és el primer que trobeu passat el pont de la universitat, i si no, internet, a www.udl.cat/institutdellengües, udl.cat/institutdellengües. Avui està amb nosaltres el tècnic de dinamització lingüística, Josep Maria Boladera. Josep Maria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Institut de Llengües de la Universitat de Lleida.
Sí.
És el gran descobriment d'aquesta temporada, eh?
Bé, estem intentant donar-nos a conèixer, sí.
Escolta, Josep Maria, estudiar un idioma durant l'any, doncs qui més qui menys agafa la seva agenda, els seus horaris i s'ho manegue, si pot. A més, vosaltres oferiu cursos als matins també,
sí,
tardes, vespres. Però hi ha molta gent que diu, mira, saps què? Jo prefereixo una cosa intensiva a l'estiu. I això vosaltres també hi heu pensat.
També, sí. Ja fa... Abans miràvem a veure quants anys feia. Ja fa des del 2012, que conjuntament amb la Universitat d'Estiu i l'Institut de Llengües hem cregut que estaria bé oferir també cursos d'estiu intensius de llengües.
Uh-huh.
Des del 2012 que ho estem fent i és una manera diferent de plantejar els cursos de llengües, perquè és tot molt, molt més intensiu. En poc temps te pots treure un títol, també. Té aquest avantatge de tindre-ho tot, també, un altre avantatge seria que ho tenim tot més fresc a l'hora de
clar,
fer l'examen,
clar,
perquè
clar.
Tot se va fent molt sobre la marxa, sobre el moment, i quan arriba el moment de fer l'examen ho tens tot molt, molt més fresc.
Està clar que és intensiu i que la gent, doncs, que opti per aquesta opció de tenir ganes, de dir, escolta, jo tinc ganes, m'hi poso, i després tranquil, perquè la mateixa dinamització que teniu vosaltres a l'hora de fer les classes, per entendre'ns, doncs ja funciona tot plegat. Escolta, quins cursos podem fer als cursos d'estiu?
Mira, enguany oferim d'anglès, que és el que oferim més cursos, que fem els nivells A2, B1, B2.1 i B2.2. El B2 el partim en dos nivells, B2.1 i B2.2, perquè l'experiència ens diu que si ho fem tot en un curs, la gent li costa més, una manera d'assolir més bé els continguts.
Un B2.2 ja és un nivell que et permet tenir una conversa, entenc.
Sí, sí, i tant.
Ja és un nivell alt, per entendre'ns.
Nivell altet, sí, sí. Llavors també oferim italià A1, que tot i que està molt pensat per aquest curs pels estudiants de mobilitat que han de marxar d'Erasmus a Itàlia, cada any el fem i té bastant èxit, omplim bastant. El primer nivell d'italià, el nivell A1, curs obert a tothom. I també oferim el nivell C2 de català. És el que abans s'anomenava el nivell D de català, que sempre és un certificat que dona punts a oposicions, etc. No?
Uh-huh.
I aquests són els cursos que oferim. També, com a novetat, enguany, volem fer un tastet d'unes altres llengües i oferim un curs d'introducció a la llengua i la cultura occitana i un curs d'introducció a la llengua i la cultura xinesa. Aquests són ja cursos d'un tast, que diem, no? 20 horetes en una setmana, de matins també, i és una mica per fer vindre ganes a la gent que durant l'any pues, continuem aquestes tres llengües.
Molt bé. Home, és una manera també de dir, escolta, per exemple el xinès, eh? Ui, jo això no ho veig clar, prova.
Clar,
un curs d'iniciació per tastar, per dir, a veure realment això per on van els trets, que tots opinem, parlo del xinès de manera concreta, tots opinem, tots diem que és difícil, tots diem que és d'una manera o d'una altra, però escolta, en 20 hores te'n fas a la idea,
exacte,
de com és.
Aquesta és la intenció, eh? És a dir, fer un tastet per dir, a mi això sembla interessant, continuo, no? I...
Clar. Josep Maria, escolta, qui es pot apuntar amb aquests cursos d'estiu?
Aquests cursos, com tots els cursos que fem nosaltres, hi pot apuntar tota la gent de la comunitat universitària, estudiantat, professorat, treballadors, i també la gent externa, no? Externa a la universitat. Està oberta a tothom del carrer, per entendre'ns.
I a partir de 16 anys, qualsevol edat?
Exacte, a partir de 16 anys, és molt el mínim.
Entenc que, suposo, i em consta que és així, que els cursos d'estiu, al final, puc accedir als exàmens de certificació igual que en un curs anual.
Exactament, és el mateix, eh? L'únic que tot concentrat. En el cas dels exàmens d'anglès, a més sí que hi ha el nivell B1 d'anglès, que aquí sí que, a banda de la gent que fa el curs, que podrà fer l'examen amb la data aquesta posada, també l'oferim per lliure, al juliol. Ara n'hi haurà un al juny, l'1 de juny, el B1, estic dient, que és un certificat que tenim acreditat a través d'ACLES, que és una associació de centres d'estudis de llengües, que és d'àmbit estatal. Llavors aquest hi haurà les dues vies, fas el curs i després l'examen, o per lliure també es podrà fer, aquesta vegada al juliol.
Molt bé. Escolta, tenim alguna novetat que puguem dir avui?
Bé, més que novetat, la novetat era més aviat els cursos que
hi ha... Sí, els cursos aquests de tasca, això és nou.
Exacte,
aquest any, de xinès i de cultura i llengua occitana. Ah. És curiós perquè la teva companya de xinès, no recordo ara el nom...
La Rocío,
sí, va estar aquí parlant del xinès i va incidir també en que vosaltres a l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida, en el cas del xinès, evidentment ella és mestra de xinès i parlava d'això, no només us quedàveu amb la llengua, sinó que incidíeu també amb la cultura xinesa, perquè és com tot un pack, per entendre-ho una mica millor. Vosaltres també fareu això del xinès i la cultura occitana, la llengua i la cultura occitana.
Exacte, és una mica de... Les llengües tenen un... No són llengües aïllades, no? Tenen
correcte,
un entorn,
està
tenen...
lligat.
S'ha de viure, no? I una manera també de conèixer altres realitats,
correcte,
no? És una manera d'això. De fet, parlant del xinès, ja vam fer aquest any, vam fer, tot i que sigui una cosa passada, però és interessant comentar-ho, vam celebrar l'any nou xinès a l'Institut de Llengües, al febrer. I vam fer tot un seguit d'activitats, tallers de cal·ligrafia, de tai chi, una mica de cuina, bueno, tothom tastant els productes xinesos. Vull dir, tot és una manera d'introduir a la llengua i el voltant de la llengua.
Josep Maria, abans hem dit que són cursos intensius, són d'estiu, que són totalment equiparables amb continguts, amb un altre tipus de curs de durant l'any, que puc obtenir el mateix certificat. Escolta, quines durades tenen aquests cursos?
Sí, són cursos d'un mes, Tant anglès i italià van del 27 de juny al 24 de juliol. Són, ara explicaré una mica, els cursos d'anglès i d'italià són de 110 hores, però són 80 presencials més 30 que has de fer tu al campus virtual, o sigui, pel teu compte. Llavors, de 27 de juny a 24 de juliol, horari de matí, de 9 a 11, una petita pausa i de 11 i mitja, de 2:15 a 12, 2:15 a 2, 4 hores diàries. 4 hores al dia. Durant tots aquests dies. En el cas del català C2, són cursos de 80 hores presencials, totes presencials. Les dates són les mateixes, del 27 de juny al 24 de juliol, i aquí canvia una mica les dates dels exàmens, bueno, que això es pot consultar. I els cursos de xinès i d'occità, ja ho hem dit que eren 20 hores, exactament són cursos d'una setmana. El xinès va del 2 al 6 de juliol i l'occità del 9 al 13 de juliol.
Doncs escolteu, m'agrada aquestes novetats que heu preparat, aquest tast del xinès i de l'occità. De veritat, que hi ha molta gent que a vegades el tira enrere el tema de matricular-se tot un any de xinès. Pues és un tast. A més, sí, és una setmana, ni més ni menys.
Exacte,
una setmana.
Sí. De dilluns a divendres, sí, sí.
Joan Maria, quins avantatges té matricular-se als cursos d'estiu?
Bé, ja ho hem comentat una mica abans. El fet de que tinguis, a l'hora de fer, després de fer el curs, que has de fer l'examen, ho tinguis tot molt més fresc, no? Perquè ho has estat treballant durant un mes, dia darrere dia, i tot allò, aquesta assimilació que fas, al cap de res ja fas l'examen. Jo crec que això és positiu.
Per... Home, això està, és relativament bo, eh? Perquè, clar, ho portes tot...
al dia, vaja, diguéssim. Sí, sí. No? I jo crec que també un altre avantatge és que te permet fer un nivell que després, al setembre-octubre, pots començar el següent.
Ja. Ah, caram,
és,
clar,
és a dir, amb un curs acadèmic, per entendre'ns, pots fer dos nivells, no? Ja, aquest que fas a l'estiu i el de durant l'any, que sigui... presencial, semipresencial, és igual, però amb un curs te pots veure dos nivells. Jo crec que això és molt interessant per la gent que necessita nivells, uh-huh, i per l'aprenentatge i acreditació i per tot, una mica, per, uh-huh, per l'assoliment de continguts, vaja.
Ja sabeu que estan a internet, www.udl.cat/institut de llengües, dic estan, vull dir l'Institut de Llengües, udl.cat/institut de llengües, que estan al campus de Capon, l'edifici transfronterer, que és el primer que trobareu després de creuar el pont de la universitat. Només cal entrar allí i preguntar, escolta, l'Institut de les Llengües, o aquesta, on està això? I ja us diran, dins de l'edifici. També podeu fer un truc al 973 70 33 90 70 33 90, i a les xarxes socials.
Bé, que aquests telèfons que estàs donant, és que la matriculació justament la fa la universitat d'estiu.
Ah,
no la fa l'Institut de Llengües. Això s'ha d'aclarir perquè... nosaltres tenim la informació i ens poden preguntar,
bueno,
poden trucar...
Maneres, correcte, i d'allí els adreçareu...
A la web també hi és, però la matriculació en si es fa a la universitat d'estiu, que està a l'edifici polivalent, que en diem, que és el número 71 del campus.
El és el tercer.
Exacte, el tercer edifici. La matrícula, sí, sí... Ho venem
el,
així.
Ho venem perquè el primer és el transfronterer, el segon és el del, és de la Politècnica.
Correcte.
I el tercer és el polivalent.
És a dir, si se volen matricular directament, han d'anar al tercer, que és la,
mira,
on hi ha
encara
la
universitat. Encara us ho posarem més fàcil. Si creueu per la passarel·la dels Maristes, per entendre's, la peatonal, l'edifici
directe
que dones de cara, aquell és el polivalent.
Correcte.
Sembla que és aquest,
Molt bé.
Molt bé, Josep Maria. Doncs escolta, és una gran opció, també destinar un mes a l'estiu a fer un curs d'un idioma... Primer, perquè ho fas molt intensiu i, per tant, jo crec que allò de ui, se m'ha oblidat allò que vam fer l'octubre i tinc l'examen al maig, ara no ho sé ben bé. Segon, guanyes temps. I no sé, la societat que vivim avui en dia anem a correcuita sempre, i això és molt important.
Sí, sí.
I després, l'altre, i és, hi ha gent, vosaltres ja ho hem dit i ho direm, oferireu per primera vegada a Lleida l'examen del TOEFL,
TOEFL,
que és un examen que et demanen sí o sí si te'n vols anar a estudiar als Estats Units. I no et dic estudiar a nivell universitari, sinó també de màsters i postgraus i etcètera. Doncs escolta, per adquirir aquest certificat igual necessites estudiar molt anglès ara al principi, doncs ho pots fer de manera intensiva i guanyar temps.
Correcte.
Si has de marxar al setembre-octubre, doncs ho fas ara a l'estiu.
És una opció, és una
opció. Per exemple, entre d'altres coses. Hem estat amb el Josep Maria Boladeras, és tècnic dinamitzador de lingüista de l'Institut de Llengües de la Universitat de Llengua, i ens ha parlat d'aquests cursos d'estiu, que com bé ens ha apuntat, evidentment ells estan a l'edifici transfronterer, però que si ja tens clar que t'has d'apuntar, ho has de fer a la Universitat d'Estiu de la UDL.
Correcte.
Josep Maria, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Don't worry, be happy. Aconsegueix amb el periòdico la col·lecció de bosses i accessoris Happy Bags. De cotó 100%. Amb dissenys i missatges positius per alegrar-te el dia. Aquest cap de setmana, primera bossa, per tan sols 4,99 €, només amb el periòdico.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja el tenim preparat aquí, el nostre nutricionista, per parlar de salut i per parlar de nutrició i de com mengem i de com hem de menjar, el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia. ¿Cómo estamos?
Oye, por cierto, pregunta fuera de la nutrición y de la salud. ¿Sabes quién canta?
Ahora ya has pillado.
Mira, no, te lo digo porque tú eres joven.
Tú eres joven. Bueno, y el otro día, otro colaborador que tengo, el Joel Carnicer, que lo tengo los lunes, que también es joven, tampoco... Digo, me suena, pero no lo sé. Sí. Luz Casal.
Luz Casal.
Luz Casal, ¿eh? La semana que viene te la vuelvo a poner, ¿va?
Bueno, venga, va.
Oye, que nos quedamos... Ojo, el tema, que el otro día nos quedamos a medias. Parecemos un matrimonio. El otro día nos quedamos a medias. Y ojo el tema... Porque he recibido más de uno, de dos y de tres y de cinco mensajes hoy a acabar este tema que me interesa mucho. Tema café. Más el tema café es grande, ¿eh? De tocar. ¿Cuántos cafés al día? ¿Qué tipo de café? ¿Con cápsulas, sin cápsulas? ¿Natural, torrefacto, no sé qué? Yo tampoco entiendo mucho, o sea que me pierdo. ¿Con qué lo puedo mezclar? ¿Lo puedo sustituir por alguna otra historia? Pues bueno, empezamos a hablar del café el otro día, nos quedamos a medias y hemos recibido un montón de WhatsApps diciendo que, oye, seguir con este tema que me interesa. Y es más, te diré más de uno. Me interesa para darle caña a mi pareja. No sé qué querían decir, pero entiendo que o él o ella es muy cafetero o muy cafetera y a la otra parte de la pareja no le gusta, pero bueno... A ver, llegamos a la conclusión de que un café al día es aceptable.
Bueno, habíamos hablado de la cantidad de cafeína total al día, porque uh-huh. realmente el café, aquí cuando estamos hablando de lo bueno o lo malo que tiene el café, son los excesos de cafeína,
claro, claro.
¿no? Como aquel que dice. Entonces, pues un café, dos cafés al día están dentro de lo permitido y es lo que estuvimos hablando la vez pasada de las cantidades.
Permitido, pero que si hacemos un café cada dos o tres días tampoco pasa nada.
Tampoco pasa nada, sí, exacto. Es como
y si
máximo.
No tomamos café, pues uh-huh. bueno, tampoco pasa nada, ¿eh?
Tampoco pasa nada. Lo que pasa que pues bueno, es un alimento que tiene unas propiedades un tanto especiales, es muy especial el café, a nivel nutritivo y a nivel de composición. El
¿sabes
café,
que aparte del agua es la bebida más consumida en el mundo?
Claro, y no es casual, Ricard, es una bebida muy interesante en muchos sentidos. Las propiedades que tienes las comentamos y te hago un resumen, desde energizante, uh-huh. estimulante, reduce la fatiga a nivel mental, te activa, te hace venir estos pensamientos que a veces están enganchados, participa en la utilización de las grasas, aumenta el movimiento intestinal, es decir, que para el estreñimiento puede hacer alguna cuestión, ¿vale? Y tiene unas capacidades antioxidantes importantes. Yo soy un fan del café, lo que pasa que...
Claro, como siempre, ¿dónde está el problema?
¿Dónde está el problema? En la cantidad, porque claro, es que no tenemos puntos medios.
Oye, seguro que todo el mundo conocemos el típico o la típica, persona... Oye, que yo si no bebo 5 o 6 cafés al día...
No sé.
Uy, ahí tenemos un problema,
Tal cual. Bueno, pero uno de los planteamientos que se habla del café es... ¿Me lo tomo como me lo tomo?
¿Cómo
con
me
leche,
lo tomo?
Con hielo, sin hielo, con azúcar, sin azúcar, con sacarina, con stevia. Y entonces ya si empiezas con aroma de coñac o sin aroma de coñac o cómo lo tomo, ¿no?
Yo te digo cómo me lo tomo yo y tú me dices si lo hago bien o no. Mira, yo solo lo tomo seguramente los fines de semana solo y con hielo, todo el año.
Uh-huh.
Todo el año quiero decir que en invierno me da igual, solo con hielo.
Bueno, lo que
y sin azúcar, evidentemente.
Lo que hemos hablado muchas veces es el café, las propiedades del café realmente las percibes cada vez más o las percibes completamente si el café está solo, ¿vale? Uh-huh. El café debería estar solo. Puede estar con hielo, puede ser americano y puede ser solo corto, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Porque realmente las moléculas del café, a veces si añades leche, se enganchan con el calcio de la leche, con otras moléculas que están en la leche. Entonces, si se enganchan, se forman como una especie de, pues así como de moléculas enganchadas, y estas moléculas evitan que se absorban en el intestino. Y hay algunas propiedades que se quedan en el intestino y luego las excretamos.
Uh-huh.
Otras sí que se absorben. Por ejemplo, la cafeína se ve muy poco interrumpida con otras sustancias que añadimos, ¿no? Entonces, recomendación primera, tomar el café solo. Mejor que si añadimos algo más. Evitar siempre, nunca tomar un café con alcohol, porque, ¿vale? No solamente por las calorías y todo el tema adicional. Recordemos que el beber un alcohol caliente se ha relacionado con el cáncer de esófago.
Pues
¿vale?
El típico carajillo, por así decirlo.
Exacto. Entonces, hay que evitarlo, ¿vale? Y el café carajillo no está bien indicado. No debería hacerse.
Bueno, y otros nombres, que yo tampoco me lo sé, pero
exacto,
hay muchas variantes de añadir bebida alcohólica con el café.
Con el café. Bueno, y entonces luego está lo típico. Si no me lo tomo con azúcar, ¿qué hago? Porque no me gusta el sabor, ¿no? Porque lo encuentro amargo. Ya lo hemos hablado otras veces.
Bueno, es que aquí yo creo que está el problema de si te gusta el café, acéptalo como es. Es amargo, pues si te gusta el café es amargo.
Pues mira, tengo una recomendación. Hay varias maneras. La primera, la clásica, ir reduciendo la cantidad de azúcar o de sacarina que pongas, ¿vale? Vas poniendo cada vez menos y te vas acostumbrando. Otro truco importante, que nadie lo prueba casi nunca, es diluir el café. Yo, por ejemplo, en casa hago el café con una cafetera inglesa. La cafetera inglesa está típica, que es de cristal, que tiene un filtro arriba del todo y tú vas bajando. Ajá. Porque aquí lo que estás haciendo es infusionando el café. Pones el agua caliente, pones una cucharada de café tal cual, revuelves un poco y luego bajas el filtro y se te hace una infusión de café. Está menos amargo porque está más diluido. Uh-huh. Entonces tienes que ponerte una taza un poquito más grande. Yo, por tradición, siempre lo hago infusionado. Me gusta el café de pota, como dicen en Galicia, uh-huh, ¿no? Porque me encanta, me gusta de esta manera. A los que les gusta más denso, pues más concentrado, más tipo italiano, uh-huh, pues entonces lo encontrarán más amargo. Pero para el trámite de ir diluir el café es una muy buena opción, ¿vale?
Pero quiero decir que hablamos de lo encontrarán más amargo como si fuera un problema. Hay gente que le puede gustar el amargo.
Está claro, pero bueno, de manera general y por estadística, suele costar el trámite este de pasar.
¿Pero eso por qué es? ¿Es un problema ya de naturaleza del ser humano o de cómo estamos educados desde pequeños?
No, bueno, es una cuestión de papilas gustativas. Ajá. Tú estás adaptado a unos gustos concretos. De hecho, yo que no tomo casi nunca azúcar o no tomo nada muy dulce, cuando tomo algo dulce lo encuentro excesivamente dulce. Ajá. Lo mismo pasa con la sal.
No te desagrada.
No me desagrada, a mí me desagrada, ¿sí? Porque sí, yo si encuentro algo muy dulce ya no me gusta. Por ejemplo, un café con azúcar o con un poquito de azúcar ya no me gusta. Lo encuentro malo. Y lo mismo pasa con la sal. Las personas que comen poca sal, cuando encuentran algo con un poquito más, ya lo encuentran salado. Y las personas que utilizan mucha sal, todo lo encuentran soso si no tienen nada de sal, porque es una cuestión de adaptación de las papilas, del gusto que tenemos, uh-huh, en la boca. Entonces, animaros a ir probando un poquito los diferentes tonalidades del café y no es lo mismo tomarte un café de un origen que de otro, de un café de sobre que un café de cápsula. No es lo mismo comprar un café, y ahora voy a hacer campaña, de Colombia, que no un café tostado de otra manera, ¿no? El amargor es diferente. Si lo haces en una cafetera que casi nunca se limpia, pues este café está muchísimo más amargo que no un café que lo haces tú en casa con un colador. ¿Entiendes? Claro. Entonces, probar las diferentes maneras para que vayáis adaptándolo.
Por cierto, que lo hemos dicho, pero no sé si hemos acabado el tema. ¿Café con leche es bueno, es malo?
Pues lo que te decía, si buscamos encontrar todas las propiedades del café, mejor solo, sin leche, ¿vale? Uh-huh. O, por ejemplo, dices...
Pero por el hecho de, nutricionalmente hablando, de que me siente mal, ¿es bueno o es malo? No es contraindicado. Lo único es que no vas a conseguir absorber todas las propiedades.
Todas las propiedades, desde luego. A veces hay personas que...
Lo digo porque hay un dicho de que que entonces la leche se vuelve mala, que tal y cual.
No, sin para problema. Nada. Hay muchos mitos en este sentido.
Vale, perfecto.
Y una cruzada importante es con sacarina, con stevia, con gotitas, uh-huh, sin gotitas. Los edulcorantes es un poco otro tema que hemos hablado otra vez y deberíamos ahondar un poquito más en ello más adelante, uh-huh, porque los edulcorantes son sustancias muy especiales. Todas las que hay en el mercado, incluida la stevia, son sustancias químicas que se han sintetizado en un laboratorio y tienen este sabor dulce, ¿vale? La evidencia científica es limitada todavía con los efectos secundarios que tiene el consumo excesivo de edulcorantes. La sacarina empieza a tener bastantes estudios en contra.
Bueno, la sacarina sí está muy marcada ya,
sí, en contra. Pero bueno, la stevia es muy nueva y todavía no hay tanta seguridad, claro. No sabemos las dosis máximas, etcétera.
Bueno.
Y la planta no la podemos usar como tal, entonces se ha de usar la parte más química. Y entonces animo a las personas que quieran disminuir un poco el café, porque a lo mejor toman 3-4 al día y vamos a pasar a 1 o 2, que utilicemos o podéis sustituir algún café por alguna sustancia que también os dé las mismas propiedades, ¿vale? Por ejemplo, lo típico, el té, ¿vale? Recordar que el té verde té negro y té rojo son diferentes entre sí.
La semana que viene podríamos hacer un especial de tés.
De tés. Hay un
porque además uno dice, no, de té, ¿no? Pero ¿cuál? Porque ahora sí. Hay muchos y además sí, cada sí. Cual indicado para una cosa diferente.
Sí, sí. Sí, es mucho más fácil de lo que parece, pero el té es un alimento, una sustancia importante y muy interesante de cara al sustituir el café. Uh-huh. Y yo soy un fan incondicional del mate. Los que nunca lo habéis probado, porque aquí en España no se suele utilizar mucho, ya sabéis que es una bebida muy importante en Argentina, es una bebida que también da incluso más propiedades que el café, unas propiedades antioxidantes importantes, tiene mateína, que también es estimulante y tiene las mismas... O sea, estas propiedades estimulantes del café, de la cafeína, las tiene la mateína.
Pues hoy el próximo día hablamos de tés y de mate.
Importante. ¿Y cómo prepararlo? Porque también es una cuestión que a veces trae un poco de polémica, ¿no?
Muy bien, pues hemos hablado de nutrición y de salud. Antes de irnos, un último apunte.
Recordar que este lunes pasado, el día 28 de mayo, fue el Día Mundial de la Nutrición. Y quería recordarlo, la nutrición es un tema muy importante en nuestra vida, en nuestra salud, hay que cuidarla, por favor.
Nutrición es salud.
Salud, sobre todo.
Al final es así. Al Christian Didier, que el trobeu amb una nova faceta, ahora haces vídeos. ¿No?
Sí, tenemos... Ahora soy youtuber,
bueno,
¿qué te parece?
Ahora eres youtuber, ¿eh?
sí, tenemos nuestro canal de YouTube, Di Santa Nutrición. Y vamos colgando un vídeo semanal, todo el equipo de Di Santa.
Bueno, muy bien.
El último vídeo, la Iris nos comenta los grupos de alimento, porque nos encontramos el día a día personas que no sabemos cuáles son los grupos de alimentos, y esto es muy importante, entender qué comemos, ¿no? Uh-huh. Y os animo a que paséis un poquito por las redes sociales y que veáis en nuestro canal de YouTube.
Jo us ho deia abans, fa un parell d'anys que són molt actius a les xarxes socials, ara més a més han incorporat el YouTube. Per tant, busqueu Di Santa Nutrició, tenen plana web i des d'allí surts cap a totes les xarxes socials, inclosos els vídeos, però és que a més a la plana web tenen entrades de blog amb consells que són boníssims, i són totalment gratuïts, per tant, busqueu a Di Santa Nutrició. Cristian, hasta la setmana que viene.
Ricard, gràcies.
A punt d'arribar a la una, com sempre ho farem acompanyats amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Busquem aquestes rutes turístiques de les Terres
rutes
de Lleida.
Rutes turístiques amb àmbit religiós, o sí, ermites, santuaris i també natura.
Però són
natura.
Racons, són racons normalment banyats enèrgicament per la natura.
Sí, sí, sí. Ahir mateix, a Bastanist, és que si arribes al mes de maig, al mes de juny, que tot està florit i veus el cabell impressionant, estàs, bueno, el cor quasi que no et bategue de la pau que traspua tot.
Seguim a la Cerdanya.
Anem a la Cerdanya, sí.
I cap a on ens proposes anar avui?
Anem a Prats i Sansó, perquè la gent s'ho vingui, concretament al santuari de Sant Salvador de Predanies. Partint de Bellver de Cerdanya, cal agafar direcció Guardiola de Berguedà, és a dir, el túnel del Cadí. Però a poc de sortir de Bellver, hem d'agafar a l'esquerra direcció als pobles de Prats i de Sansó, que tot i ser dos pobles, formen un sol municipi. Una de les primeres mencions del lloc de Prats data l'any 1086. L'església parroquial de Sant Cerni fou saquejada pels homes del comte Ramon Roger de Foix i també el d'Arnau de Castellbó, a la tardoria del segle XII. L'església conserva trets de l'època romànica, tant en els murs com en la ferramenta de la porta, on s'hi barregen elements originals de tradició romànica i d'altres d'època posterior. Al sud-oest del terme, dalt d'un serrat i a 1.240 metres d'altitud, sobre el barranc de Torrelles i la font del Pastoret, no gaire lluny del Coll de Saig, hi ha el santuari de Sant Salvador de Pedranies. És romànic, segles XI-XII, amb absis semicircular i llis. Un xic modificat al segle XVIII, ha estat restaurat a inici de la dècada de 1960 i el nou altar va ser consagrat per l'abat Escarrer del monestir de Montserrat el 1963. L'església, un petit edifici amb una vella silueta retallant-se, fou assaltada i saquejada pels homes del comte Ramon Roger de Foix i del vescomte Arnau de Castellbó en aquelles lluites polítiques religioses que van assolar la Cerdanya. L'interior del temple conserva una vella volta de canó i a l'exterior un bonic campanar d'espadanya d'un ullal destaca en la paret on s'obre la porta d'accés a l'interior del temple. I des d'aquest indret, a més del santuari, que per si sol ja val la pena una visita, es pot contemplar una bella panoràmica. I la dita d'avui ens diu: més val un què saps que sent encara et busquen. És allò de dir, més val un et dono que sent te'n donaré.
Gràcies, Joan.
Adéu.